Bé, bon dia. I heu sentit una sintonia que fins a hores d'ara no s'havia sentit d'aquesta casa. I el motiu és que ja us vam comentar el passat juliol que deixàvem de fer un programa que vam fer durant una colla d'anys aquí a la ràdio, el Fem Salut, i passàvem a fer un nou programa que en aquest cas ja vam donar el títol, s'anomena Del Priorat cap al Món, i és un programa en què al llarg de les diferents entrevistes que farem mensualment intentarem apropar persones que de la nostra comarca que al seu dia van marxar cap a altres països, cap a altres llocs, i hem cregut haver de posar-nos en contacte amb elles per tal de parlar una mica de les seves vivències, de per què van marxar, de com estan els llocs on estan vivint actualment, etc, etc. I hem pensat que per començar el nostre programa, el nostre Priorat cap al món, crec que vam creure oportú fer un petit homenatge a una persona que, si bé a hores d'ara, per desgràcia, no està entre nosaltres, va estar molts anys fora de Falset i fent una molt bona obra. I per aquest motiu van creure convenient que seria un bon programa per començar aquest espai nou de Ràdio Falset. Si us diem que aquesta persona va marxar al Perú, jo crec que a hores d'ara molts falsetans ja sabran de qui parlem. Ens referim, com no, a l'Ignasi Rull, que malauradament es va deixar l'any passat, el 2009, a principis del 2009, però en aquest cas hem convidat a les seves tres germanes per tal de que ens aportin una mica la visió d'en Bella sobre el fet de que el seu germà estigués visquent i convivint amb tota aquella gent del Perú, i ens explica una mica les vivències que elles poden explicar sobre el fet de que el seu germà estigués fent aquesta activitat al Perú concretament. Concretament, doncs, tenim a la Tere, tenim a la Maria Victòria i tenim a l'Assumpta. Bon dia a totes.
Bon dia.
I si us sembla bé, per començar, podríem centrar-nos una mica en els inicis, perquè un bon dia, suposo que per algun motiu o altre, l'Ignasi va decidir començar a posar-se els hàbits i el seu dia acabat més endavant ja va decidir marxar al Perú. Però parleu-nos una mica de com va devenir això, de que decidís ser missioner. Bueno, ser missioner potser no, primer va començar amb el noviciat, suposo, etc, etc. Ell, qualsevol de les tres.
Bueno, començo jo.
Tu mateixa.
Ell va ser que va voler casar-nos a totes quan estàvem totes col·locades. Va dir, diu, ara sóc jo.
Ara vull fer la meva. Quan vam veure que l'Assumpta s'havia casat, jo també, i la Tere, que sempre serà la petita, també va dir, ara sóc jo. I mos va dir que anava al seminari a Terrassa, i va estar 3 anys a Terrassa. Uh-huh. Ell potser no tenia la intenció de marxar cap al Perú, i a ell li feia molta gràcia anar a l'Àfrica.
Uh-huh. Però bueno, ja d'entrada tenia una idea de...
Però tenia...
De missioner.
De missioner, sí, d'ajudar la gent, perquè aquí Falset ja tothom ho coneix, que el primer em va ajudar ha sigut ell, va ser ell sempre.
I això estem parlant dels anys 80,
sí,
aproximadament.
Sí, entre el 70 i 80. Uh-huh.
Va fer encabat, si no ho tinc mal entès, perquè vam posar una mica en antecedents, va fer un parell d'activitats diverses a Osca, a Terrassa, sí. I posteriori, jo no ho tinc, si no ho tinc mal apuntat, l'any 84, és a dir,
sí.
26 anys, va ser quan pren la decisió d'anar-se'n al Perú. Com va vindre donada aquesta decisió? Més o menys, com ho vau viure o què va explicar-vos ells per què va prendre aquesta determinació?
La meva mare, quan li va dir que marxava, li va caure en allòs al cap. Perquè ella potser ja no li feia il·lusió estar sempre en el nen aquí, que sempre serà el nen, a casa era el nen, no? Però, clar, nosaltres vam dir, és la teva vida, endavant.
Ell era el més gran de totes
vegades. Ell era el més gran, sí. I va anar al Perú perquè per problemes
de
llengua.
És a dir, perquè no calgués aprendre una altra llengua.
Ell podia anar a l'Àfrica, on era allò? de Marfil, a Costa de Marfil, no?
Costa d'Ivori.
A Costa d'Ivori, però allí tenien el francès. Allí tenien el francès i, clar, havia d'estudiar francès i en aquells moments ell volia marxar. I per això va decidir anar al Perú, que allí pues, era el parla espanyol.
Bueno, va resultar que mentre estava amb tots aquests dilemes d'anar, de voler anar cap a missions, va comparèixer un tal, un bisbe, un tal Monsenyor Gurruchaga, que estava allà al Perú, i a Salesià també, i llavors pues, el va animar a dir, tu te vienes conmigo, hombre, tú te vienes conmigo que allá no hay problemas de habla ni de nada y allí tienen mucha faena que hacer y verás tú cómo te va bien. Y lo va a engrescar y pues sí, se van preparar les coses i va marxar cap allà l'any 84. Uh-huh. I el... Sembla que era l'octubre, no?
El novembre, el dia del meu cumpleaños.
Just,
el dia del teu aniversari. El 5 de novembre, sí.
I si no tinc aquí, tinc apuntat que el primer lloc, perquè evidentment com vas amb una missió, se suposa que ell ha voltat diferents llocs, que acabat, ja em vau anar explicant una mica, però el primer lloc on va anar va ser a Calca, tinc aquí apuntat, sí. Que hi va estar un parell d'anys, si no tinc...
Calca ja és un puesto doncs, de, a Sella de Selva, eh? I, clar, li va sobtar molt perquè, doncs, de cop i volta allí, ell, doncs, no s'esperava i va patir bastant en qüestió de l'alimentació, perquè, doncs, claro, nosaltres tenim una alimentació, doncs, rica en tot, no? I ell allí només se basava en fruita. I ho va passar bastant negre, hasta inclús tenien quatre gallines allí que... al corral, i... Quan li venia la gana se n'anava a espavilar algú nou. I el director deia, pues no sé, habrá alguna serpiente por aquí que se come los huevos.
I aleshores, Tere, com se posava en contacte amb altres, aleshores?
Pues llavors amb carta, o sigui, sempre...
No... Perquè devia ser complicat, dic jo, perquè carta, jo parlava amb l'assumpte que, clar, no és tan senzill com aquí que tens el carter cada dia, que et recull les cartes, que te les porta, que tu et poses en contacte, que les fas arribar amb qui sigui, ja no cal dir avui en dia amb el tema internet, però aleshores pues, aquí és molt més fàcil, però clar, a la selva amazònica suposo que deu tindre la seva dificultat afegida.
I una carta separada de l'altra.
Sí, sí.
Perquè...
Els primers 5 anys, que va ser els primers 5 anys que no li van veure el pèl, la correspondència era tan minsa que a vegades pensàvem, pues aquest s'ha perdut, perquè quan arribava una carta, corrent una ensenyava a l'altra, a mi m'ha escrit això, allò, perquè era una cosa com a...
Extraordinària.
Sí.
Extraordinària. Llavors, acabat d'estar a Calca, veig que va estar a Monte Salvado, no?
També a Sella de Selva,
o sigui, per, més o menys per la zona de la selva amazònica.
Sí.
I ja posteriorment, l'any 88, va estar a Arequipa, bueno, com a encarregat d'un taller que aquí, segons m'ho va explicar, és una mica el lloc on ell va fer...
la seva millor tasca i va realitzar el que ell volia fer i donar.
Explica'm una mica, què va fer, quina tasca va fer.
Arequipa és una ciutat... com és ara, o sigui, no és la capital del Perú, que és Cusco, però és com Barcelona, és una altra cosa, és més gran, més culta, més, no sé. Llavors ell allí estava al col·legi, als tallers, encarregat dels tallers i de l'oratori, i va veure doncs, que hi havia molts crios perduts pels carrers, errantes, i li va demanar al director si podia recollir algun. Hombre, que aquí no podemos, que esto es un colegio de pago, que tal y más cual. I tant em va insistir, que tenien un hortet, hi havia una caseta d'hortolà, allò per posar els enredos de treballar la terra. I li va dir, mira, andate allà i te pones en la casita i haz lo que quieras, però de aquí no vas a obtener nada, tu te arreglaràs. I bueno, avui n'agafava un, l'altre dia ne feia un altre, allò anant recollint crios, a vegades que ne tenia 4 o 5 i n'hi marxaven 2 perquè lligats hi volien estar, però ell amb les seves traces i manyes pues, no va arribar a tindre 60, no? Mm-hmm. Llavors hi va haver un canvi de director i el director li va donar carta blanca en aquesta caseteta que fes el que volgués. I llavors va fer obres, va fer un altilló i allí va posar els dormitoris dels nens adessentats. Llavors hi havia la col·laboració amb moltes les mames que diuen dones que es volien ajudar i els anava a fer el menjar. I ell s'acampava la vida anant pels mercats a demanar coses als botiguers. Aviam, un li donava fulles de col, l'altre li donava quatre grans. Sí. I així s'acampaven. I arreu d'això va anar començant a engrandir la cosa. Va fer un taller de panificació i allí es feien el pa ells i a més lo venien, feien per ells i venien pa. Arreu del que treien pues, podien anar fent coses. Llavors va posar un taller de confecció per arreglar les sabates i confeccionar sabates. Què més va fer?
Fusteria,
sí. No? En fi, va anar ampliant aquella caseta cada vegada més. I avui dia aquests nois són pares de família ja. Inclús alguna vegada m'ho comentava, diu, vaig anar a Arequipa al cap d'uns anys que hi havia marxat ell d'allí i vaig trobar amb un taxi i em va parar. Padrecito, ¿dónde quieres ir? Mira, m'he comprat un taxi, hago de taxi, se guanyava la vida ell gràcies a vostè, no? En canvi, també hi havia la part negra, que una de les vegades que passejava per l'equip, va uns i amb una navalla li volien robar. I sent que diu, no, al padrecito no le robes. O sigui, hi havia hagut uns que havien anat per camí bé
i els altres pues,
que no. També. I això li dolia molt, perquè ell, els seus 60 crios, aquests, els portava sempre amb l'àlbum de fotos a tot arreu on anava. Ara, avui dia, els tinc jo a casa meva. El guardo i ell té tots els noms de cada un i on anaven, i on te feien, i d'això. Bueno, un deliri amb aquests fills.
I una altra cosa que abans, fora de micros, quan hem començat, abans de començar a xerrar, estàvem parlant, era de que hi havia uns enviaments. En aquest cas, quan estava aquí a Arequipa, es va fer algun enviament des d'aquí?
Sí.
Quin any va ser això?
Va ser l'any 89, que va ser la primera vegada que va vindre, que feia 5 anys que no havia vingut. I va dir, diu, tinc uns nens que no tenen roba, ni tenen vestir, ni tenen res. Diu, podríem fer una crida a la gent del poble per veure si mos porten doncs la roba calçat o que
juguets,
sigui juguets,
si vols, medicines
tot, i sí, va fer la crida i dono gràcies a tot el poble i comarca perquè una persona com ell va moure tot el poble. Tothom a les nits, gràcies al mossèn que hi havia,
Mossèn Roquer.
Sí.
Bueno, el primer era mossèn Cubí. El primer enviament va ser mossèn Cubí. I mos van portar, bueno, una invasió de roba. I allí, pues, a les nits anàvem a triar, perquè n'hi havia que no valia res i n'hi havia
que, valia
que n'hi havia per, sí. Estava per estrenar. I vam enviar 21 voltor a la bona de Déu perquè no sabíem si arribaria. Perquè, clar, llavors, al 89 encara no hi havia containers ni res. I eren molt cars i van dir, bueno, provem-ho, aviam. I va tindre la sort que tots els 21 voltors van arribar. Ara, per treure'ls del port d'allà, del Callao, van tindre feina. I, clar, el mossèn, que era el bisbe, no?, mossèn Godallol.
Sí.
Va tindre que anar ell en persona a buscar-los, perquè si no, no els hi donaven.
El senyor Godallol era el seu cap de...
I una altra cosa, i mos va costar llavors 150.000 pessetes el primer enviament. I vam dir, però com ho treurem 150.000 pessetes? El 89. I mira, vam fer sopars de la fam, vam fer teatre, vam fer donacions, i el segon Evidentment que va ser més gros encara, el mossèn ja hi era, i el mossèn Roque ja hi era. I a la missa de Pasqua, que hi havia tanta gent, va fer la recol·lecta per ell. I així vam anar, vam fer loteria.
Cada any fèiem loteria
per recollir cèntims, perquè clar, l'enviament era car.
Costava els seus diners, evidentment.
La roba que ens portaven era gratis, però acabat per enviar-ho les finyades que teníem. Perquè, mira, l'any 92 vam fer un altre enviament que va ser el més gros, de 90 voltors, que va vindre un container...
Aquest, en aquest cas també va anar a l'equipa, perquè encara
sí,
era
sí,
allà.
Sí, sí, sí. De 90 voltors, que el camió, el container, quasi no passava pel carrer de dalt. I, clar, ens costava 750.000 pessetes. D'on les tres? Aquí Falset, gràcies. Ja t'ho dic, bueno, gràcies a tothom que va col·laborar, perquè va vindre tothom. Grans, petits, joves, vells, tot. I mira, fèiem això. Fèiem loteria, fèiem la sopa de la fam, el grup de teatre d'aquí Falset també van fer una representació allà a l'abadia i també va estar ple, molt bé. La gent ha col·laborat amb tot. I sembla estrany que una persona hagi pogut replegar tanta gent.
Us feia veure, quan venia ho remenava tot.
Ho remenava, sol i terra, sí.
I ell quan venia molt de temps aquí? Solia estar molt de temps?
Dos o tres mesos,
sí,
no?
Ell normalment venia ara cada 3 anys i cada 3 anys responia a 3 mesos. Perquè ell podia vindre cada any si volia, però només un mes. I ell deia, no, ja, jo ja no, jo estic vella i jo tinc feina, vindré. I quan feia una temporada que estava aquí, ja el punxaven, ja no, ell ja...
Tenia ànsia per tornar a
marxar. Ja us havia vist, ja havia estat amb els que estimava i així, ja pensava en ballar. I tenia el neguit de marxar cap allà. Ell sempre... I els 3 mesos no els va fer mai.
Pues bueno, continuem una mica el seu devenir. Després d'estar aquí, perquè segons han parlat el lloc on va estar més i segurament pues, va fer una obra que va quedar més perpètua en el seu pensament i en el vostre, sí, possiblement, va fer cap de la mà d'aquest monsenyor Odaiol que heu comentat, va anar, si no ho tinc mal apuntat aquí, altres comunitats se va juntar amb ell, no? I va anar,
sí, o sigui,
a Piura...
Com que els destinen a diferents puestos, pues el canviar-li de mà en mà, com si diguéssim, d'Arequipa, ell va veure que tot allò ja ho tenia en marxa, tenia enfocat bé, i va dir, va demanar per anar al costat de Monsenyor Godaiol, llavors ja era bisbe, i li van concedir, i allí va tornar a començar una altra vegada a barruntar el mateix. Va anar a una alçada tremenda,
a Yaviri, no?
Que és 4.000 metres d'alçada, i allò sí que és cru, sec, calorós i gelat. Vull dir, té totes les qualitats més horroroses.
I si no tinc mal apuntat, és l'any que vas anar, justament,
sí,
que vas estar al Perú.
L'any 94, que vaig anar una de les vegades que va vindre ell, sempre mos deia, no voleu vindre, sembla que no vulgueu saber res del que fa jo allà. I dic, doncs, bueno, doncs enguany vindré jo. I ho he dit en broma, però va ser la veritat, no sé per quines coses.
La
no?
Més valenta, la més,
sí,
valenta.
Sí, no? I, o sigui, el meu bitllet tenia caducitat a cap de 3 mesos, no? Jo podia estar 3 mesos allà, però en un mes em vaig tindre prou, eh? Perquè em va sobtar tant tot allò tan cru, tan pobre i tan desemparat de tot, que i llavors pensava que me quedaria allí i no veuria ja mai més els meus fills, ni el meu marit, ni la meva família. O sigui, se'm va representar com un xoc que no sabia com explicar-me.
Una mica el contrari del que li passava amb ell quan venia aquí.
Exacte.
Una mica, no?
Sí. Aquí veia que anàvem massa sobrats i allà ho necessitàvem tot. Però realment el puesto que estava a 4.000 metres d'alçada és algo serio, serio, però serio. O sigui, allò, pujar un escaló te tapes de seguida. I jo estic segura de la malaltia que va incubar, que va ser allà dalt que la va agafar. Sí, perquè la capacitat toràcica
a la mal d'altura que diuen, sí. No? Que evidentment l'oxigenació de sí. la persona és molt més costa deficient. Més,
sí. Jo el vaig patir deficient. El mal d'altura, el primer dia d'arribar a dalt, o sigui, plan el llit que no em podia ni tombar, ni res, escolta, a tope. Però doncs, clar, un dia, un altre dia, i et dic, portau una bossa amb no res, 2 quilos de pes, és com si arrosseguessis aquí un tren. Té falta, té falta oxigen, sembles astronauta caminant, allò, no sé, és fort, allò és molt fort. Sí. I no hi creix ni cap arbre ni res, l'únic que hi creix és una herba que es diu litxo, que és com una espècie de, sí, com un gram llarg, i no, solament hi viuen les ovelles que mengen d'aquell, d'allò, i vaques.
I quan vas estar allí també vau anar a veure Arequipa, una mica, sí, també sí, totes sí. altres zones diverses, sí, no? Només vau anar allí.
Vam anar al Cusco, o sigui, me va portar pel puesto més profundo, vam anar a Calca.
Al lloc on havia estat al principi.
Havia estat, i Arequipa no va voler vindre perquè li va fer aquella cosa de trobar amb tots els seus fills, de motiva, diu, no, vés i tu. I sí que quan me van veure a mi, l'hermana del padrecito Ignacio, se van tirar tots damunt, amb uns petons i uns abraçades, bueno, jo me vaig quedar allí derretida. I avui dia, aquests nois mateixos, que ara són pares de família, ja ho he dit, hi ha algun que és abogat, vull dir, s'han espavilat. Li han dedicat una com se diu, una rajola a l'albergue aquest que va fer ell, en commemoració de que això ho va aixecar ell. I li diuen, gràcies, hermano Ignacio, por tu ajuda. O sigui, se'n recorden, i l'aniversari de la seva mort, enguany no sé si ho faran, van acudir la majoria amb una missa allí, tots plegats.
Després d'estar a Yaviri, va estar a Piura, va estar a Ayacucho, va estar sí. a Cusco mateix, a la capital.
Sí, ara últimament ja va tornar a Arequipa.
I llavors va estar també a Yaviri una altra vegada, i finalment, pues això que dius, va estar a Cresco, i últimament ja estava una altra vegada a Arequipa.
Sí. Fins Arequipa, que li van donar això del Cresco, que és una organització que tenien ells baix al desert, que l'havien fet regadiu, el govern, i allí tenien doncs, nois que els ensenyaven a cultivar. Per cert, una de les últimes vegades ens vam anar a mirar una màquina d'aquestes collidores de panís, cap dalt a Tremo, no se'n vam anar, que estava encaparrat a prendre una màquina d'aquestes cap allà. O sigui, vam mirar preus, vam mirar maneres i tot.
Ell una mica, des del seu vessant, abans de començar a fer els bots, etcètera, etcètera, doncs de la seva vessant pagesa, diguéssim, també va portar els seus
pagesa
coneixements.
I Ferrer.
I Ferrer va portar els seus coneixements en aquests dos sentits.
Va donar molt, o sigui, va ensenyar molt a soles el que sabia ell, i moltes gràcies de que ell sapigués fer tantes coses, que apanyava cotxes, ho apanyava tot. Allí, aquí a Montesalvado, em sembla que va ser, que els hi va fer d'un salt d'aigua
Una presa
per la llum, amb una turbina.
Sí. Com una presa hidroelèctrica.
Sí. I els xiquets, no sé com s'ho van penjar, però els xiquets diu que anaven a veure, ui, una vela que no s'apaga, i l'anaven a tocar, una vela que no havien vist mai.
Clar, nosaltres aquí estem molt avesats a veure-ho, però clar, allà és una cosa
raïcina. Per a mi és una cosa fora de sèrie.
Una cosa fora de lloc.
Doncs com que tenia manetes, a la seva manera, mare de Déu, quan arribava ella amb un poblat de queixos, tothom anava, que me tienes que arreglar esto, que això, que allò, que... Perquè jo, anant amb ell de visites en queixos puestos, se me li tiraven al coll. On va ser? On va ser que van fer un forn de pa? Van fer un forn de pa amb una d'allò de mongetes que tenien vells i gent jove. I resulta que no sabien com fer-ho, que allà els fan així com a cònics, i ho fan amb pèl de cavall i guix. I només hi havia un home al Cusco que sabien ells que ho sabia fer. I va parlar amb ell i li va dir que que no lo sé hacer, i això, aquella... Diu, vente conmigo, puja al cotxe, du cap allà, dice, hasta que no hagas el horno de Quirosales. Ho va sequestrar. Mm-hmm. Manera que van tindre el forn de pa. Ara, parlant amb aquell home, jo el conec, doncs és... Se'n reia de mira, si no m'hagués sequestrat, aquesta gent no haguessin tingut forn de pa. Mm-hmm. O sigui, era així, s'havia de fer i es feia. Mm-hmm. Ja, també tots coneixeu, el David Bru sempre la marejava també amb això dels molins. I sempre li prenia projectes i per poder-ho tornar a fer allà. Uh-huh. I varios que també, doncs...
Francisco Baquer.
O Francisco Baquer també, i sempre, doncs, ell venia i s'interessava i això ho podria portar allà i ho faríem, sí, així, ho faríem allà. Sempre ganes de...
Sí, una mica quan venia aquí també era per recollir,
sí,
idees o coses, sí, que poguessin ser
útils allà.
Un cop es fos allà, doncs, a lo millor d'una manera més precària, doncs, perquè els materials que es tenen a lo millor a l'abast, doncs, són uns altres, però bueno, d'una manera ingeniosa també, doncs, a lo millor se podia aconseguir el que es pretenia.
Coneixo una congregació de mongetes que, per cert, quan estava ell malalt, lo van vindre a veure cada dia amb un cotxe, provetes. I diu, és que tu no sabes el ángel que tienes de hermano. Perquè cada vez que venia li demanaven tantes coses que m'has d'arreglar això, has de posar això allà, has d'engegar allò. Diu, era l'àngel, el nostre àngel, diu. Us deia aquella mongeta.
Mm. Pues bueno, em sembla que estem arribant als darrers minuts. Ara deixarem una estoneta abans d'acabar el nostre programa, que ficarem una mica de música de la que ell solia escoltar, perquè m'ho he dit amablement, pues, alguns casets dels que ells tenia en el seu gust. Evidentment posarem música no de la que ell potser li agradava més, però sí música d'allà, del lloc on va estar, pues perquè, bueno, per una mica, pues posam-nos al lloc, ubicam-nos una mica al lloc on estava ell. Com que el temps se'ns ha tirat a sobre, només em queda agrair-vos que hagueu estat. Què vols?
No, és que vull agrair també a la colla que van fer els Amics del Perú, que va ser una colla que just et passaves pel carrer i et saludaves. I ha quedat una amistat.
Un vincul.
Gràcies amb ell.
I abans d'acabar el programa també voldríem recordar, perquè així ens ho heu dit abans de començar, que caldria fer un agraïment a l'Ajuntament de Falset per haver nomenat a Ignasi Rull fill predilecte de la nostra vila. Només dir això, que moltes gràcies per haver estat aquí a Ràdio Falset. Serveixi una mica d'homenatge al vostre germà, pues, per tot el que va estar fent, pues, per gent de Falset, evidentment, però sobretot quan va estar al Perú amb tota aquesta gent que m'ha estat explicant durant el programa. Només abans de acomiadar el programa em queda recordar-vos que el nostre programa, pues, com us hem dit, és per intentar parlar amb gent del Priorat que s'han anat cap a la resta del món. Tenim una web, tenim un telèfon i per tant, si vosaltres voleu ficar en contacte amb nosaltres per explicar-nos o per dir-nos algú que estigui visquent a l'estranger, que fos anat aquí a la nostra comarca, per tal de que si algun dia ens podem ficar-hi en contacte en el nostre programa, doncs us agraïm que aquesta informació ens la féssiu arribar. Res més, doncs, us deixem, com us hem dit, amb la música de l'Ignasi Rull, la música del Perú que tenia l'Ignasi Rull dins de les seves coses que es van dur d'allà al Perú, i res més, us emplacem a que ens retrobem el proper mes d'octubre aquí del Priorat cap al món.
Pandillas. estar.